Benvinguts al programa 3 per banda de Ràdio Falset, el 107.6 de la FM. El convidat que avui tenim entre nosaltres és un noi jove que té 26 anys.
Va néixer a Falset el 18 de setembre de 1969 i la seva vida, d'una manera o altra, ha estat vinculada al castell de Falset.
És advocat i actualment treballa de secretari d'Ajuntament, concretament dels ajuntaments de Lloa i de Torroja. Com ja heu digut endevinar, es tracta de Joan Carles Lacueva. Benvingut, Joan Carles.
Hola, gràcies.
Benvingut.
Hola,
benvingut.
Hola.
Mira, ara començarem fent un passeig allò ràpid per la teva infantesa, bueno, ràpid o lent, depèn del que tu m'ho expliquis.
Com vulgueu. Si esteu disposats a aguantar, doncs...
I tant, aquí, bueno, tu no saps el que aguantem.
Doncs el que vulgueu.
Quants germans tens?
Una germana.
Una germana, una que germana. És més gran.
Més gran que jo, ens portem 4 anys, per tant ja...
No, no, no ho diguis,
no,
perquè si em
una miqueta més gran, una miqueta més gran, 4 anys ens portem, no, no, crec
i,
que no hi ha cap problema.
I el millor, ella se'n vol posar i
no,
tu
em
ara li...
Que no, em sembla que no.
Tu ara li descalabres.
A més, no els aparenta, no els aparenta.
Ah, bueno,
sembla més jove,
sí. Sembla més jove, sembla més jove. A vegades sempre ens diuen que potser sóc el més gran i ella la, també és més
doncs
més petita.
Doncs continua així, ta germana t'estimarà molt.
Sí, no, això segur.
Molt bé, i de petit a l'escola vas anar sempre aquí a Falset?
Sempre vaig anar al col·legi, doncs que abans, bueno, diguem tots, el de les monges, allà dalt al convent, i bé, allà van ser, doncs, des de pàrvuls fins a vuitè.
A vuitè, que van ser 14 anys, això?
Sí, fins als 13 anys.
13-14
anys.
Mm-hmm. Però comences l'escolarització amb les germanes?
Sí, sí, amb les germanes. Sí, sí, ja. Vull dir, començàvem allà, més o menys ara, bueno, allà al convent van fer molts canvis, sí, sempre, no? Però més o menys era on abans havia el laboratori, bueno, més recentment havia el laboratori, era on hi ha la capella al costat. És a dir, a l'entrar, a l'esquerra tens la capella, doncs a la dreta allà hi era pàrvuls. Uh-huh. Allà hi havia la Mare Concepció, que doncs, era la que ens cuidava de la mainada dels petits, els més entremaliats, vaja.
Així vas estar fins a vuitè?
Bé,
tot,
en principi...
Tot vas poder fer?
Sí, tot fins a GB, fins al convent. I després, clar, com va canviar, doncs llavors, a l'acabar, vam ser l'última promoció nosaltres del convent de les monges, del Col·legi del Carme, i llavors vam ser nosaltres a l'últim vuitè. I com va acabar doncs, el col·legi, allí van passar el BUP. I clar, com jo també vaig seguir fent BUP, doncs em vaig quedar un altre cop al mateix col·legi. Vull dir que allí vaig fer primer i segon de BUP allà mateix.
Ah, està bé.
Perquè es va acabar, ja no s'anava allà al Col·legi Habilitat Sant Gregori Magne, que estava
sí.
allà al costat de l'església,
uh-huh.
sinó que el van portar cap allà dalt. Uh-huh. I doncs dos cursos més al col·legi allà.
I d'aquesta època, d'aquest període que vas estar fins a l'EGB allà, uh-huh. les monges en tens bon record?
Sí, 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 la majoria són molt bons records. Sobretot són... Jo me'n recordo més que per imatges, per olors. I una de les coses que sempre doncs, me'n recorda moltíssim és l'olor de la brisa, del costat
de
la fàbrica d'alcohols, no?
Uh-huh.
I clar, doncs, sempre jugàvem al pati, tant el de dintre, que diguéssim, era doncs, de ciment, com després, més tard, doncs, vam fer del jardí, que abans havia arbres, que abans no es podia jugar, i després ens van deixar per jugar. Però sempre hi havia aquella olor especial de la brisa, no? I sempre als patis o quan se feia gimnàstica, sobretot quan estaves allà al pati, senties aquella olor quan obries a l'estiu les finestres i entrava doncs, l'aire,
o sigui,
el que fos.
Que encara ara, quan sents aquella olor, associes amb el pati de
totalment,
l'escola.
Totalment, totalment. És a dir, tant que...
Sí, te poses sí, a jugar sí, i salta corda.
Sí, gairebé, quan no em veuen segur.
Sí,
sí. Sí. No, sobretot, jo amb això de la memòria olfativa m'agrada, perquè tanco allà un moment els ulls i totalment torno a recrear totalment les imatges, però primer és olorant i després em venen les imatges posteriorment, no? Els detalls,
sí.
colors...
Així també quan oloris la fusta, la viruta aquesta que fa el llapis quan hi fas punta,
igualment,
no?
Igualment.
Aquelles olors...
Sobretot, i bueno, que suposo que es poden dir marques, no? Sobretot sí. amb el plàstic de cor, que era més un... O dels Manley, sí, això.
Ara, les ceres i tot això.
Sí. Dels Manley famosos, doncs, home, quan agafes el cant tinc algun per casa
sí.
i de tant en tant, si m'agafa o el trobo, l'oloro i me'n recordo
amb
bé l'olor.
Home, nosaltres ja som més grans, doncs, bueno, mira, el llapis de fusta i els colors sí. alpino.
No, els alpino també els he vist,
sí,
també,
ja.
i encara hi són. No, i també, doncs, i després, posteriorment, en el Facebook, quan també vaig fer la carrera, com ja més o menys tenia doncs, aquesta mania doncs, de les olors, doncs sempre m'he dedicat a determinades olors en un determinat moment perquè sé que després, quan passin els anys, torno a buscar aquella olor i torno a sentir-me d'aquella manera.
És una manera d'emmagatzemar un record.
Exactament.
No?
Tinc més dificultat, diguéssim, potser per les imatges, però sí. per les olors...
Quan sents l'olor de la imatge.
De seguida.
I no penses que potser vas equivocar la carrera. No hauries hagut de ser un home nas, que en diuen?
M'agradaria. Sí, sempre... A vegades he llegit articles, sobretot d'empreses,
de
perfumistes que poden, diguéssim, no sé, definir només pel nas 3.000 olors, 3.000 tipus d'olors,
sí,
no?
Sí.
I és una barbaritat. No es poden constipar, clar. Tenen una assegurança amb el nas impressionant. Però M'agradaria, sí, sí. Bueno, m'agraden moltes coses, vull dir que no m'hagués agradat, no m'hagués desagradat gens poder ser perfumista, perquè la veritat, per olorar, jo ja ho dic, quan vaig llegir el perfum, dic, s'ha de llegir el perfum,
sí, sí,
perquè...
Exacte, exacte. Poc o molt,
dic, s'ha de llegir perquè...
Jo t'ho volia preguntar, perquè dic, és que t'hi devia sentir...
Sí, sí, no, el comprenia perfectament, no amb les actituds que arribava a fer aquell,
no, clar,
aquell bon senyor,
clar,
no?
No,
però realment, el que arribava a ell, només amb olorar, sí, sí, el comprenia perfectament, és que és totalment possible, mm-hmm. Jo vull dir, pot ser alguns metres abans, doncs, que a vegades doncs, la gent pugui olorar una olor, jo a vegades ja la sento. M'agrada, m'agrada.
Mm-hmm. Deu ser veritat, perquè només de nombrar la paraula de la brisa, bueno, les nombra tu, mira tu si mos hem enrotllat fora del tema, no? Hem saltat la tanca del pati de les monges
totalment,
i mos hem anat a voltar per aquesta
porta. Sí, perquè quan érem petits, doncs, sempre, clar, encara estava oberta la fàbrica, sí, i llavors encara, doncs, allitraven les cendres, sí, i encara va estar, doncs, uns anys, després ja la van tancar, i llavors, ja, bueno, però l'olor seguia.
I de les germanes que vas tindre, o germanes o germanes?
Sí, les germanes,
Germanes,
sempre.
Ne recordes sí, alguna,
sí,
en
bueno,
especial carinyo? O
sobretot,
com ho tens?
Sí, sí, hi ha, a part de la Josefina, que clar, doncs, és la sempre, no li tinc molt bon record, és l'hermana Mollet, la madre, que quan vam fer cinquè, ella va vindre aquí a Falset, i llavors, doncs bé, va coincidir, doncs, que va ser el primer grup que ens va agafar, i especialment a mi sempre em va agradar molt aquesta, la madre, i bé, vull dir, ara fa poc que vam fer la trobada dels antics alumnes, mm, i així, vull dir que sempre, doncs, com més o menys, doncs, sempre tenim algun contacte i parlem i ens en recordem, doncs, del que fèiem, i la veritat, com veure una mica entrem aliat, doncs clar, sempre se'n recorda, sempre se'n recorden d'alguna altra cosa, i
sí,
és això.
Per cert, vam tindre, pocs dies després de fer la trobada aquesta, vam tindre algú aquí al programa i també va tindre uns records molt, molt,
molt
agradables.
Molt maco, va ser molt maco, perquè vull dir, se'n recordaven i allò que et fa il·lusió, no? I ja està bé, mira.
I a nivell de jocs, teníeu alguns jocs especials a l'hora de jugar?
Jo amb això potser era bastant atípic, perquè a banda, soc noi però no m'agrada mai el futbol. No m'agrada gens, però gens. És a dir, que no he jugat mai perquè no m'agrada. I doncs bé, doncs em podria quedar potser amb altres coses que m'interessaven potser més, no? I per tant són sempre jocs, doncs, no sé, me'n recordo molt que m'ho passava molt bon rato anant amb les caniques, sobretot allò del...
Allò de jugar bol,
sí, sí, dos pams, sí, sí, tu, no sé què, i això m'ho passava però molt bé. Arribava a casa amb els pantalons de les genolleres totalment desgastats, perquè és que literalment em revolcava al terra, perquè era una cosa que m'agradava moltíssim.
Uh-huh. És curiós perquè un altre convidat que vam tindre també, quan parlava de boles, va dir caniques i explicava tal com hi jugava ell. És a dir, que el jugar del antic ja no l'han conegut, ells, el jugar boles a la quartera, el jugar boles a...
O més que la quartera l'han dit que coneixia tota sempre en...
Perquè no, em refereixo a... O sigui, ells juguen a pams i dit,
sí,
i tot
pams,
això.
Sí, a pams, això.
És un altre joc, nosaltres teníem un quadrat que es deia Flendit, a dins hi posàvem unes boles i fèiem així...
Nosaltres fèiem allò un pam, sí, si traves dins del tute, llavors sí, sí, doncs tenies dos pams
una
i...
Altra cosa.
A mi m'he present d'haver vist els crios jugant, bueno, els xiquets, que sí, no hi vaig jugar mai, que feien uns clots a terra,
sí,
jugar sempre a terra.
Bueno,
era terra.
Fer un forat
a terra. Fer un forat i s'havia d'encertar allà dins i els tornaven a treure, no ho sé, perquè no hi vaig entendre mai, però...
A més, una mica complicat, Rosa?
Per a mi no! Molt bona aquesta, molt sutil, però
no,
l'he plegat.
Hi ha una terminologia molt maca que a vegades doncs, ni te'n recordes, no? Ara que he dit això del tute o quan les dues boles, les dues caniques tocaven, dèiem que mamen, i llavors havies de... Sí, sí, com tocaven les dues, doncs llavors havies de separar i te ficaves agafant la canica dalt de tot, l'havies de tirar doncs, de la teva alçada dels ulls fins a terra i si tocava, llavors, clar, guanyaves i si no, doncs l'altre tenia l'oportunitat doncs, de fer-te el mateix.
Sí, sí,
i era, clar, doncs, una mena de batalla.
Ah, no,
això me'n recordo molt perquè realment m'ho passava molt bé després de les classes, clar.
Ah, sí, clar.
No, les classes estudiades.
L'hora de classe suposo
sí, no,
que l'hermana no s'hauria enfadat, si trobo.
Sí, no, això va, segur.
Va ser bon estudiant?
Sí, crec que sí. El que passa és que sempre he sigut bastant mandrós. I sobretot en aquella època de GD.
Escolta, ara que no m'ho sent ningú, a tu et van posar alguna vegada al quadre d'honor?
No.
Pues no, ja et creiem que no va ser prou bon estudiant si no vas anar a parar allí.
Sí. No, al quadre d'honor no.
No hi vas anar. Bueno, no, ja està. Tu tranquil, que no se n'ha enterat ningú.
No, em sembla que no.
A partir d'ara podràs explicar a tothom que sí, que
sí,
estaves cada any,
sí,
tu, cada tot... curs.
No. Realment pots estar a l'altra banda. No, però era sobretot això perquè no m'hi ficava. Realment perquè no m'hi ficava.
De les festes del poble, en recordes alguna de quan ets petit? Vull dir, encara que ara de gran les visquis,
d'una
manera
sí,
especial...
Sobretot l'espígol.
L'espígol.
I torno a insistir per l'olor. M'encanta. És... No, direu que amb això potser
no,
soc pesat,
no.
Però
no,
és que m'encanta. El Després, quan es fa l'espígol, m'agrada passar pels carrers i sentir l'olor. Perquè és una d'aquelles coses que m'encanta el dia de l'espígol, bueno, passar pel carrer.
És que aquesta festa es devia fer per això, bueno, per perfumar el poble.
Clar, per aromatitzar el poble. No, però és una de les... que sempre ho espero, no? És allò, l'espígol, per sentir l'olor després pels carrers.
És que ara ho anava a explicar, això, perquè, clar, vull dir, suposo que tothom ho sap, que l'espígol es tirava per perfumar l'ambient, però hi havia la mania, ara ja no, perquè ja no es fa, perquè l'Ajuntament té una màquina, i jo, que les dones ràpidament passen l'espígol i es compraven.
Oh, clar, així no.
Hi havia aquella cosa, no, de tindre el carrer net, però no veiem que fèiem el bé, precisament el... el per què, no?
La finalitat que tenia l'espígol, sí. Doncs me'n recordo molt això, i sempre cada any l'olor, vull dir, sempre és l'olor.
Els teus pares són d'aquí Falset?
Mon pare sí, ma mare no. Ma mare és de la Torre de Fontovella, més concretament perquè allà són, el poble és una mica, en el sentit dels termes, una
és
mica
especial. És especial.
És especial. I més concretament ella va néixer al barri de Pradell. Vull dir que la gent, doncs, que, bueno, més o menys coneix una mica la torre, doncs sap que, doncs, a partir d'una banda del barranc és la Torre de Fontovella pròpiament, i en canvi, quan tu entres, diguéssim, cap al poble de la Torre, venint de Marçà, allò és barri de Pradell. Quan passes al barranc, ja és la torre.
I aquesta contenció encara està així?
Encara està igual, està igual. No? Sembla que no han arribat solucions.
I ella, quan li diuen d'on és, què diu?
De la Torre. De la Torre. El que passa és que qualsevol paper has d'anar a Pradell per aquesta qüestió jurídica. Però ella és de la Torre. Sí.
Bueno, és que és algo esperpèntic i tot, no sé.
És curiós perquè, clar,
en plena era atòmica encara sentir parlar de...
Sí. A més, és curiós perquè, clar, llavors, bueno, i Rosa, també ho sabràs tu, perquè, clar, hi ha tot el tema de les llums, del clavegram, que, clar, ho has d'ajuntar, diguéssim, al poble mateix de lo que és la torre, i, en canvi, clar, allò depèn d'un altre ajuntament.
Sí.
I, clar, vulguis o no, doncs sempre hi ha una mica de tira i arronsa en aquest sentit.
Representa que Hisenda liquida a l'Ajuntament de Pradell tot aquest, el benefici que deixa tota aquesta gent, però aquesta gent dona despeses a la Torre de Fontovella, que hi peguin foc, tu.
No fotem.
Acabaran abans. Escolta, quan preparàvem aquesta entrevista, m'has explicat que ton pare era l'última persona que havia nascut al castell de Falset.
És una de les coses que m'agrada dir.
Sí. Jo em veig que deixi amb els ulls com a plats, no, perquè no...
Sí, sempre ho dic. Mon pare va néixer al castell de Falset. I resulta... Jo, pel que tinc entès, és l'últim.
Potser hauríem d'aclarir que no estava pres.
No.
Perquè...
No,
és que faig...
La solució és senzilla. Vinga. Resulta que els meus avis eren els escarcellers en aquells moments, els anys, suposo que devien ser, doncs, 30, finals del 28, 29 i principis del 30, eren els escarcellers allà al castell. Vull dir que tenien una casa i allà hi vivien. I, clar, doncs, en aquell temps es va néixer mon pare, i, clar, va néixer realment, doncs, allà al castell, perquè, doncs, els meus avis, doncs, cuidaven de donar menjar als presos i cuidar-los, doncs, vigilar-los i això. I, clar, doncs, més o menys en aquestes tasques, i, clar, per això realment va néixer al castell.
No, és que explico això perquè quan jo era més jove, al castell hi havia els presos.
Sí. Ah, ja. Per això clar, bueno, ara vos ho acaba d'aclarir ell, que els seus avis estaven allà de
carcellers. Llavors, vull dir, penso que pot entrar molt bé dins de la història, no? Vull dir, també va néixer la reina Leonor de Xipre. Vull dir,
clar, jo crec que sí.
Per això que això ho pot explicar.
Sí, vull dir, això... A més, em sembla que allò és una volta gòtica, i per tant va néixer sota una volta gòtica.
Allò era la iglesia, l'antiga iglesia romànica.
Romànica.
I allò era el que servia de presó, l'església?
Al baix, els baixos.
Sí,
havia com... Sí, és a dir... Bueno, suposo si heu estat, més o menys tots els crios han pujat cap allà dalt al castell i sempre, doncs, han fet alguna cosa. I hi havia a dalt, diguéssim, el pis de sobre, on vivien els meus avis, doncs com uns quadrets que es veia allò de baix i llavors des de dalt donaven el menjar.
Vull dir, baixaven. Baixaven.
És a dir, la meva àvia cuinava i llavors em sembla que ho baixaven allà baix.
Que en pots, i una corda?
Sí, suposo que anava així, sí.
Ah, doncs devia ser una mica tètric, no? Una mica...
Home, hem de pensar que era la presó del partit, eh? Vull dir, no eren una presoneta.
Si un feia mal a Gratallops venia raó d'aquí a Falset.
Sí.
Clar, havia de ser una presó considerable.
I es donava garrot, doncs, la gent...
Ah, i s'aplicava aquí el garrot?
Sí. L'última vegada, bueno, ara estàvem parlant del Joan Carles i ens n'anem a donar
garrot.
No, però tot està vinculat. Sí.
Resulta que sí.
Sí,
home, no. No és que l'apliquessis tu.
No érem butxins, eh?
No, ja. Això que quedi clar.
Diguem-ho així ràpid. El lloc de donar garrot era a la plaça Vella.
A la plaça, per això, o la plaça de la Carnisseria, que es deia antigament.
Sí.
Era la plaça de la Carnisseria.
Sí. I l'última vegada que es va donar garrot va ser amb una dona de Cabassers que havia matat el seu home perquè s'entenia amb un altre home.
Sí.
Bueno, això que passa ara, doncs ja passava, no?
Sí.
I llavors, per alleugerir la cosa, per no fer una estètrica, van fer un pas, com que al costat del castell hi havia el cementiri, la van donar allí garrot i ràpidament la van enterrar ja.
Realment. I què va ser això ja?
A la plaça Vella encara queda la pedra col·locada.
Sí, no fumis.
Sí, hi ha la pedra. És on abans va estar un temps la farola que ara està a la plaça de la Quartera, perquè sempre ha estat aquí, però durant un temps la van portar a la plaça Vella i la van posar damunt d'aquesta pedra doncs, que es conserva.
És una cosa que m'hi fixaré.
Aquella cosa és per anar a mirar. I sempre doncs, el castell sempre ha estat relacionat amb nosaltres, perquè clar, jo vaig néixer al costadet, a pocs metres.
Sí, perquè ara hi vius molt a prop, no?
Fins fa poc érem paret i paret dels jardins, però sempre dormo doncs, al costat del castell. Sempre.
Del pàrquing, ara, dos dormim.
Del pàrquing del castell?
Sí, més o menys. No, el pàrquing se suposa que quedarà a l'altre cantó. Aquell serà l'entrada principal,
se
suposa.
Si és veritat que s'hi posa allà la seu del Consell Comarcal, estiràs potser al lloc més cèntric de Falset.
Potser sí.
Podràs vendre entrades i tot.
O muntar un xiringuito.
I muntar un Frankfurt, no ho sé. Una cosa així.
Ja es veurà.
Tot cap des de la possible. No? Per això la presentació hem dit que estaves molt vinculat al castell. Anàvem per aquest altre cantó, per aquesta xiringuita que muntaràs el dia de demà.
No, però sempre és allò doncs, que sempre dormo doncs, al seu llom, no? Podríem dir.
I
és una imatge que m'agrada molt. Sempre doncs, quan... Clar, sempre dic que pujo cap a la part alta, no? Perquè no és la part alta del poble.
Sí, sempre has de dir que vius a la banda alta.
El que passa que la vista no és que sigui massa agradable actualment.
Actualment no.
No, per què?
No. Perquè és una mole de ciment.
No dic que no haguessin fet algun altre desacato i no me n'hagués enterat.
No, però ara, no, per ara estan tranquils.
Continua el mateix desacato.
No, però hem de tindre confiança.
Sí, nosaltres no el perdem mai.
Recordes jugar-hi pel castell?
Sí, sempre. Volia haver de ser sentit gent o companys que deien, oh, no pugeu al castell, que es podeu fer mal. Però clar, si jo vinc al costat, doncs sempre era... una artèria o una extremitat més teva, sempre.
Home, i tant, la tua sortida natural.
Però sempre vull anar per tot arreu, el que em feia més gràcia, perquè tenia molt de misteri, era l'escala de Caragol, perquè estava com a fosques, i llavors entraves allà dintre, començaves a pujar, i t'imaginaves, clar, i a més, hem de pensar que quan un és petit, les distàncies encara són molt més grosses, i clar, ves l'escala de Caragol enorme. I ara, clar, quan ara la vas a veure, dius... Com pot ser, no? I clar, però el que no penses és que has crescut i les distàncies no són les mateixes.
Sí, perquè l'escala no s'ha bellugat.
No s'ha bellugat, l'escala és exactament la mateixa, però la visió que tu tens de petit a la visió que ara la veus és molt diferent.
Ai, no et dona pesadilles a la nit pensar que en aquella escala de Caragol o així?
No, mai. Mai. I sempre me'n recordo a vegades que no volien pujar. No, pujo, que aquí veus la cosa del castell, pot sortir algú, no sé què, sempre et dient. Doncs no. Abans, quan no tenien tant de bona llum com tenim ara, vull dir, a vegades, molt sovint estàvem a fosques, no em feia por. A vegades sóc una poruga, però per pujar al castell no. I això doncs que sembla doncs, que hauria de fer més por, i a més m'encanta quan hi ha nit doncs, de trons o llampecs, m'encanta veure doncs, els llampecs per allà, que és un espectacle.
Tu a l'època romàntica hauries triomfat, criatura. Sí.
No, m'encanta, és un espectacle molt maco.
Molt bé, mira, Carles, fem una mica de mitja part, posem la música que mos has demanat,
exactament.
La Maria de Schubert,
exacte.
I descansem una mica.
Molt bé, gràcies.
Per què l'has triada, aquesta música?
Perquè em fa vibrar. Em fa vibrar de moltes, moltes maneres. A banda, doncs, físicament, que se'm posa la pell de gallina, és una música que dona per relaxar-se, per pensar la fungibilitat de la vida, del maga que pot ser i sobretot del que un pot arribar a estimar, perquè també és una, trobo una cançó on hi ha molt sentiment i amb molt amor.
Pues sí, mira, ho has definit també que és veritat, l'has encertat. De tota manera, a veure, no em sorprèn que t'agradi, al contrari, perquè em vam estar parlant d'aquesta cançó, però quan vam preparar l'entrevista em vas dir, diu, no tindries alguna cosa de la Madonna? Què passa, Carles, que tu te'n vas d'un cantó cap a l'altre?
Sí, soc bastant persona d'extrems, això és veritat, no, una cosa doncs més o menys equilibrada en el sentit aquest no ho soc gaire.
Desmesurat, que ets un desmesurat.
Sí, no, soc bastant d'extrems. I llavors, doncs clar, aquesta m'encanta per això, per la sensibilitat que arriba a donar-te i la pau en tu mateix. I la Madonna, perquè em porta un record, em porta una determinada època de la meva vida i que realment doncs, va ser molt maca i m'agrada.
Va
ser l'època doncs, de Boop i així, doncs, començava doncs, aquelles cançons primeres i doncs més o menys t'obris a la vida i clar, doncs...
Tenies tot pel davant encara.
És això, si no com ara ja...
No, estàs al borde de la jubilació.
Més o menys ja, d'aquí res, amb les prejubilacions que fan ara...
Vols dir que d'aquí 4 anys?
Jo crec que d'aquí 4 anys ja estàs, ja.
I tornant als teus estudis, acabat el COU, què fas?
Acabat el COU, doncs bueno, el vaig fer aquí Falset i llavors dic, bé, dic que ara s'ha de sortir del poble. I bé, doncs, ja tenia bastant, des de feia un temps, la mania de fer dret. I bé, doncs em vaig anar a acabar a Barcelona, que en aquells moments només hi havia doncs, a Barcelona que es feia dret als 5 cursos, o a la Universitat de Barcelona, diguéssim, s'entén per central, o anaves a l'Autònoma. I bé, me'n vaig anar cap a l'Autònoma, una miqueta més lluny. Però, pel que havia sentit, m'agradava més allò d'allà, i realment ho vaig passar francament bé. A més, és molt maca. Estèticament, com he de reconèixer, no ho és, perquè clar, els edificis diuen que estaven dissenyats per un hospital a la Guinea Equatorial, això deien.
Bueno, però els plànols van servir els mateixos.
Sí, però com resulta que en aquell moment, pels anys 60 i pico, doncs, es va perdre o es va... Sí. I això, la Universitat Autònoma, no sé si es va fer el 68 o el 69. I llavors, doncs, segons diuen, això són les males llengües. Sí. Doncs van portar el projecte, aprofitant-lo, doncs clar, cap allà, a Bellaterra. I vaig estar els 5 anys allà, doncs, fent dret. Estudiant dret, però segut de dret.
I on vivies?
Estava a Sant Cugat, un poble molt maco, i bé, on estàvem teníem una vista molt maca del Tibidabo, i era una d'aquelles coses que sempre m'agradava molt, doncs dormir, i quan t'aixecaves veies el Tibidabo tot il·luminat, i després veies la serralada de Collserola il·luminada per la llum de Barcelona, i veies tot el perfil de la serra de Collserola, i això és una cosa molt maca, i crec que aquí a Falset també ho tenim. Tenim lo del repetidor, que és un altre Tibidabo, el que passa és que no està potenciat, però realment no té res d'envejar el de Barcelona. No té res d'envejar. No.
Així no vas tenir problemes a l'hora d'escollir la carrera que
volies
fer?
No, tenia ja molt clar, però bastant clar. El que passa, vaig tindre al final uns dubtes, en el sentit doncs, que realment sempre m'ha agradat també ensenyar, i llavors doncs, havia de fer doncs, o dret, ho ensenya, i realment el que m'agradava moltíssim és la literatura, sobretot catalana. A COU, la Montse Perpinyà me la va fer estimar molt, però molt, i realment allò que penses en aquell moment, dius, què fas, no? El de que sempre havies pensat, o això que realment estàs descobrint i realment t'agrada i t'apassiona. Però al final vaig tirar cap a dret i bé, doncs...
No te n'empenedeixes.
No, que va. Sempre que... llegeixo igualment, vull dir que...
Quants estudiants de dret més o menys surten cada any d'una universitat? Com era l'Autònoma, per exemple?
Nosaltres vam començar, me'n recordo, que érem dues classes, que jo, clar, acostumat a 28 persones a COU, arribo a una classe de 300 matriculats, doncs clar, el canvi és impressionant amb micròfons, i realment, clar, jo vaig arribar el primer dia, me'n recordo, que si començaven a les 9 i quart, jo vaig arribar a les 9 i menys 10, i clar, em va tocar l'últim de tot, d'aquella immensa classe, i clar, realment no vaig sentir res, els comentaris que feien uns del cap de setmana, però res més, no? Però, clar, la cosa es va anar minvant i, diguéssim, després de 5 anys, devíem ser potser un 100, els que encara aguantaven, diguéssim, els 5 cursos, entenc. Vull dir, gent que doncs, anava fent doncs, d'una altra manera. però vull dir, suposo que devien acabar uns 120 o 150, això sí.
I quina sortida hi veus amb aquesta carrera? Perquè clar, tots abogats no ho sireu.
No. Però com està la situació política, jo em sembla que hi ha de sortida ja,
sí, no?
Per donar i per vendre.
Per a defensar polítics, vols dir?
No, per defensar polítics i per defensar tot, qualsevol tipus de causes, no? Sí. No, però vull dir, té moltes coses, sí, en aquest sentit.
Un xicot de 12, 13 anys, 14, 15 anys, què és el que li atrau per fer dret?
Suposo. En el meu cas no, perquè sempre he tingut un sentit molt crític i no vull ser en aquest sentit pedant, no? Que és el típic de les pel·lícules americanes del jurat i del judici i tot allò. Jo realment, a vegades em diuen, oh, que les deus mirar, te deuen agradar. No els hi trobo sentit perquè són molt espectacle i venen una imatge que realment no és aquesta. A més, si es fixeu, doncs, aquestes pel·lícules americanes tenen el mateix sentit, no? Comencen, hi ha un cas una mica dubtós, hi ha un treball molt feixuc, no arriben a cap sortida, però al final guanyen. I la vida real no és aquesta. Allò es ve la pel·lícula americana, impressionant, molt maca, perquè la seva mentalitat, però quan tu realment t'obris a la vida laboral, no és així, i veus casos per tots els gustos, i no tenen aquella sortida tan maca, que guanyes victoriós, tu ets el campió, i el típic fiscal, que sempre perd.
Sí, doncs... bueno, aquí, o almenys el que s'ha vist per aquí sempre, és allò de que es fa judici moltes vegades sense ni cridar les parts. I el mateix funcionari que està allí agafa el llibret i diu, a veure què ha passat, això, allò, a veure què diu tal article, aplica la llei. Vull dir, aplicar la llei no vol dir fer justícia, evidentment.
No.
Se limita a aplicar la llei, i el funcionari mateix dona el cas per acabat, l'abogat ni siquiera, vull dir, les dues parts ni siquiera s'han arribat a veure ni aparèixer pel jutjat. Clar, és el que tu dius, ho veus al cine, i penses que ser abogat és una cosa molt pel·liculera, i suposo que és remenar papers d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, tornar-los a remenar, i vinga, i com més papers li puguis presentar al client, doncs...
No, i després també hi ha sempre una de les coses que a la carrera més o menys t'ho volen fer entendre, no? La gran diferència que hi ha entre el que entenem tothom, o el que queda molt bé, hom entén, sí, que és justícia, i el que és realment el que es fa, que és una llei que surt d'un Parlament. Aquest és el greu problema, i que moltes vegades doncs, la gent a vegades em pregunta com pot ser això, com pot ser allò altre. Clar, nosaltres tenim una mentalitat del que és just, del que és bo i del que és dolent. Ara, això és reflectiu amb lletra escrita, ja no és tan fàcil. Llavors entrem moltes valoracions subjectives, i aquí crec que hi ha realment el problema, que la gent no acaba doncs, de captar el sentit per què es fa, perquè sempre es fa, qualsevol llei es fa en un sentit bo, aquest és el seu sentit. Ara el que passa, com s'aplica o com es pot interpretar, i sobretot amb el greu problema de que la realitat fàctica, la realitat dels fets, és molt més gran que el que una persona o uns diputats poden pensar en un determinat moment, i els resultats doncs...
Una llei és que té lletra i té esperit, i
sí,
després
exactament.
Pren el que en vulguis, no?
El servei militar el vas haver de fer?
No n'he fet encara.
Ah, no l'he fet. Has tingut pròrrogues?
Vaig demanar pròrrogues, vull dir, allò d'anar estudiant, doncs vaig anar demanant pròrrogues, i al final doncs em vaig decidir per ser objector de consciència. Ja estic, diguéssim, declarat objector, i ara estic a l'espera doncs, que passin un lloc. I bé, vull dir, ara doncs, clar, ara ja tens una determinada edat, i clar, també has de fer aquesta prestació social. I per tant, doncs, clar, estic pentent en aquest sentit.
I el fet d'haver estat objector no et pot arribar a tancar portes o dia de demà? No ho sé.
No, jo crec que no. No, perquè a banda que és una opció tan legítima com una altra, realment el que estàs fent és un servei, que és, encara que sigui civil o encara que sigui militar, però si comencem a entrar al que realment es fa en un servei militar, entraríem aquí a discutir ja moltes coses. Però vull dir, la qüestió és ajudar, la qüestió doncs és sentir-te útil.
No,
crec que en aquest sentit...
Nosaltres ho entenem, però ara imagina que tu, pel que sigui, t'enfiles a... Per exemple, t'enfoques la vida cap a una carrera política. Determinat partit imaginari t'admetria amb una objecció o amb una milifeta? Com t'estimaria més un partit polític?
Home, hi ha diversos partits polítics i diverses ideologies, i llavors potser uns que són més reacis a entendre això, i altres que, clar, doncs, són molt més oberts i són molt més proclius a acceptar-ho. Per tant, crec que hi ha...
T'inclinaries pels que t'acceptarien, no? De tota manera, dins de dels teus càlculs hi entra el dedicat a la política un rato o altre?
Home, sempre és apassionant perquè la política és la traducció del que tu vols o que t'agradaria fer per una determinada gent i per un determinat poble. I, per tant, sempre és una cosa que m'atrau moltíssim. I bé, sí, sempre un està disposat o està obert. El que passa és que, clar, doncs, en determinades circumstàncies doncs, realitzes coses o fas altres opcions, però sempre és una cosa molt atraient perquè m'agrada ajudar.
Perfecte. Vas anar a la tele, al programa aquell Dret a Parlar?
Sí, sí, jo amb això...
I què va ser? T'hi vas apuntar tu? Et van cridar? Sabien que existies
cosa,
i van dir no el farem sense el Carles?
És una cosa molt curiosa i realment fer que vinguessin ma mare i ma germana perquè veiessin una mica aquest món de la televisió. Es van quedar molt astorades. Jo ja m'ho pensava, però realment volia que ho veiessin. Va ser sobre un programa de la gent grassa. Jo, doncs, com a, resulta que, doncs, que el Canal 9 també feia un programa molt semblant al de la TV3.
Sí, encara el fan.
Encara el fan. Mm-hmm. I resulta, doncs, que va estar fent uns comentaris la senyora Gimpera sobre una determinada gent grossa. I normalment els invitats que sortien al Canal 9 a vegades normalment sempre els porten cap a la TV3. I va fer un comentari que realment no em va gens. Va dir que un dia ella i va entrar una persona grossa amb un cavall. Es va sentir tan pulsa, es va sentir tan malament veient aquella cosa que va dir a la càmera que com podia ser que aquesta persona doncs, anés d'aquesta manera en aquell lloc, perquè ella es sentia molt malament i li va acabar com un malestar, per dir-ho en paraules una mica planeres o una mica així, que no siguin, tingui cap to groller. I això, la veritat, no tenia ni cap ni peus, i a banda doncs, que doncs, sempre m'ha agradat doncs, defensar coses, suposo que per això vaig agafar dret, doncs me'n vaig anar decidit cap allà. I vaig trucar i bueno, vaig més o menys explicar la meva situació i al cap de 5 minuts em tornen a trucar, em pregunten per mi i em volia anar-hi. I llavors quan vaig arribar allà t'assignen un lloc, més o menys està determinat, és a dir, si hi ha 50 llocs, hi ha 50 persones doncs, que han d'estar. Llavors, diguéssim, la fila primera, la fila de baix, són els casos més grossos, en aquest cas realment,
sí,
perquè eren grossos.
Sí, eren grossos, a més.
I després, sí. A més una que anàvem pujant, anàvem baixant el pes. Però era curiós perquè estava pensat ja d'aquesta manera i sobretot també col·locada la gent, pel que vaig veure després, de diferents opcions. Com tu ja havies parlat abans amb la persona que t'entrevistava, clar. Més o menys ja veia per on anaven els tirs. Sí. Llavors, clar, és molt més senzill per la televisió apropar les dues persones que ja estan juntes des d'un bon principi que una estigui en una punta i l'altra estigui en una altra, perquè només per buscar els micròfons o per la càmera, pel ball de càmera que es fa, es perd molts segons, clar. Que en televisió no es poden perdre. Llavors, clar, si uníem dues persones que estaven juntes però amb concepcions diferents, fent un tet-a-tet molt maco i, clar, productiu per la televisió, s'entén?
El clar, que passa és... donava espectacle, no?
Sí, sí. L'espectacle que va donar, crec jo, va ser la persona que estava per allà, que és més o menys el que es veia, que dirigia, perquè més o menys controlava el que havien de dir les persones. Vull dir, això va ser realment curiós, que tant de parlar, molta gent va comentar després, no sé quin dret a parlar era, perquè fins i tot quan una noia va voler dir perquè no hi havia hostesses grosses, aquell home es va enfadar moltíssim i li va dir que callés, així li anava fent senyes, dic, no sé fins quin punt. Deixo
sí,
dubte.
O sigui, sí, pots anar a televisió sempre que no surtis del guió, no?
Ah, exactament, sí, sí. Exactament. Però bueno, amb tot i amb això és apassionant sortir per la tele i a més vaig defensar el vídeo del Priorat, encara que el senyor,
ja em sona,
encara que el senyor Pastell es va ficar però molt brut amb mi, perquè va dir que jo anava per promocionar el vi. Ai? I sí, sí, em va dir, diu, a vostè li interessa, diu perquè produeix vi, dic jo, a casa meva no hem sigut pagesos, sí, no hem fet mai vi, però entenc doncs que és un bon producte nostre i no vaig anar a potenciar, sinó que vaig dir doncs que realment per menjar un bon plat de rostit no hi ha res com un bon vi i si pot ser del Priorat. I exactament, i clar, doncs aquell el Pastell em va dir que anava en publicitat. Quan va ser una cosa descarada, que moments abans d'iniciar-se havia el Miquel Piris, aquell de Mallorca, aquell nen
sí,
allò.
Sí, sí, sí.
Doncs que li va dir, li fa com Pasteller, diu on m'has dit que tens el bar? I fa el Pasteller, lo tinc a Santa Quintí de no sé on. Yeah. Diu, calla que me l'apunto. I llavors quan me'l va presentar fa el senyor Pasteller, que era fa poc que ha obert un bar i el tenia apuntat per aquí el que havia dit ell. I vull dir, no sé qui va anar a promocionar. Vull dir, no sé qui va anar. Jo no vaig dir Marques, com va dir aquí.
No, si de Vivales n'està el món ple.
Sí, sí, no, però aquells de la taula, déu-n'hi-do.
Actualment hem dit doncs, que estaves a dos ajuntaments treballant, no? I què, t'agrada la feina que estàs
molt,
fent ara?
Molt, perquè és el que més o menys suposo que s'ha pogut anar veient doncs, amb la conversa, el contacte amb la gent i ser útil. Que és una de les meves coses que m'agraden. I per tant, estar en un ajuntament i més estar, doncs, realment, doncs, estic sol i llavors, clar, el teu contacte és molt més directe, és diferent, doncs, si estàs, potser, en un ajuntament molt més gran, allà on, en aquests casos, doncs, estàs tancat en un despatx i només te pugen determinades persones que ja han filtrat anteriorment. Però, com he dit, trobes tot i de tot, per tant, és un joc contra tu mateix, que trobo jo,
sí,
és molt apassionant.
D'alguna manera, el pes d'aquests ajuntaments recau sobre tu, perquè
clar, vull dir,
és
en aquest
tu
sentit,
sol.
Sí, sí, vull dir tot, vull dir des de la cosa més simple carta, doncs a la cosa doncs podríem dir més jurídica, tot.
Que quasi no fas agutzil perquè hi ha un ajuntament. Sí.
No, però cobro l'aigua, vull dir que jo compro l'aigua.
Sí, però a Torroja.
A Torroja.
Sí, sí, sí. Molt bé. Pues ja anem per acabar.
Sí.
Ja veure, doncs.
Abans comentàvem que nosaltres tenim un poder, no? Bueno, els nostres oients ja ho saben, que realment es compleix, no? Però clar, necessitem la teva col·laboració perquè ens guies una mica. Llavors, per saber com te podem ajudar, necessitaríem saber què és que vol ser de gran.
Doncs mireu, ara suposo que deu faltar ben poc, perquè ja porto des del mes de maig i així, que vaig fer unes oposicions a fiscal. I resulta, doncs bé, que vaig anar a fer l'examen a Saragossa, va ser un examen d'unes 8 hores, més o menys, i llavors, doncs clar, sí, 8 hores.
8 hores?
Sí, sí.
Sí, 8 hores, però tenies 2 hores per dinar, i llavors, doncs clar, fas aquest examen, es van presentar 5.000 persones, més o menys, a tot l'estat, i llavors, doncs clar, només hi ha 50 llocs. D'aquestes 5.000 han de fer, doncs,
una tria
grossa. I llavors, clar, com no ho llegeixen, has d'anar tu a Madrid a llegir l'examen. Vas tu, i clar, doncs, cada dia llegeixen uns quants. I clar, doncs, ara ja em falta poc, perquè clar, des del mes de maig fins ara, doncs, han anat llegint la gent, i clar, jo he d'anar ja. I clar, estic a l'espera a veure
però,
si...
Perdona, com has de... Tu tens l'examen o el tenen ells?
El tenen ells. Jo el vaig ficar dins d'un sobre, el vam signar, com qualsevol allò sobre electoral, i bé, allà a Madrid, que és a l'Audiència Provincial, arribaré allà, obriré el sobre davant del tribunal i llavors hi ha el paper on jo vaig escriure i el paper de còpia. Llavors jo trec un, me quedo l'original i ells sí que tenen una còpia i jo començo a llegir el que vaig escriure, clar, perquè ara com ja sé els temes me'ls hagués pogut empollar allò ara a casa
que jo t'anava a dir.
I fer bueno, un examen rodó, no? El que passa no, allí està escrit el que tu vas dir en aquell precís moment i clar, doncs ells tenen la còpia i ells, perquè jo hi he estat, fa poc vaig estar a Madrid i ho vaig estar escoltant, ells llegeixen fil per randa el que hi ha allí. I per tant, si tu dius algun article que saps que el vas dir no prou bé o alguna data que no correcta i vols rectificar, ells diuen, te fan l'alto. I com has de llegir, doncs, diguéssim, són 5 temes, en 6 hores vas haver de fer 5 temes de desenvolupament. Sí. I et poden en qualsevol moment invitar-te a retirar-te, que diuen ells. És a dir, en qualsevol moment li diuen, l'invitamos a retirar-se, moltes gràcies.
I te'n pots anar cap a casa, que no et necessitem per a res.
És molt...
No, educats ho són. Bueno, però com t'ha dit el Miquel, si tu aquí demanes que aquest examen se t'aprovi i acabi sent fiscal,
això se concedirà. És aquest el desig.
O sigui, que de gran t'agradaria ser fiscal, si era possible. Per poder anar acusant a la gent.
No,
la tele,
no. Això és una visió dolenta que tenim de les pel·lícules americanes.
Sí,
no?
Per això
molt sovint els fiscals tenen molta molt treball en el sentit doncs, de la infància i també de la gent gran. Sobretot doncs, amb la gent gran que està a les cases i a vegades no està sols i necessiten algú que els vigili o algú que tingui un control, al Ministeri Fiscal té una obligació en aquesta cura d'aquest tipus de gent i també ara, sobretot amb la llei de jurat i sobretot amb la tutela que en principi té doncs, de la protecció diguéssim de la justícia en grans trets. Jo crec que és una figura que clar, les pel·lícules han fet fer doncs, del dolent, del que acusa, realment no, és una tasca molt maca.
No sé, que us has deixat a tots una mica en la boca oberta, no? M'imagino que els oients també s'hauran tret una idea diferent del que és un fiscal, precisament per això, no? Per la noció pel·liculera que en tenia.
A més, sí, molt pel·liculera, perquè hi ha els fiscals que concretament només es dediquen a menors i realment, no ho he viscut, però ho he sentit dir de fiscals que han estat, i sempre ens recomanen treballar amb menors, doncs, amb gent així, perquè realment és una experiència molt maca i que enriqueix moltíssim. Això és el consell que ens donen. Després, si puc ser, ja m'agradaria vindre aquí i dir-vos que sí. Faltarà poc.
Quan ho siguis, te tornarem a fer vindre.
Una entrevista.
I ens ho explicaràs. I suposo que a tothom li agradarà molt sentir t'explicar això.
Les meves aventures per Madrid, que seran així.
Exacte. De tota manera, t'agraïm molt la teva presència aquí avui per gravar aquest programa. Suposo que la gent de Falset, que t'hauran vist 100 vegades per tot arreu, 100.000 vegades.
M'has vist que la Monyo.
Doncs ara, quan veguin el Carles del Malanyà, sabran que qui és, quines aficions té. Epa,
perdó,
que el Miquel vol passar.
El Malanyet no és
del
Malanyet.
Ja he doblegat el mapa de Falset, ja ho veig.
És del barri del Malanyet, però al carrer del Malanyet
sí.
No hi viu tanta gent.
Molt
no,
bé.
No.
Són els bons. Són els bons. Molt bé, el Carles, el que viu a la barra
al carrer Castell.
Molt bé, doncs haurà ajudat a que la gent te conegui una mica més. Suposo que t'estimin una mica més, també. Perquè el coneixement porta això, porta l'estima.
Molt bé.
Moltes gràcies, Carles, per la teva presència aquí i fins una altra vegada.
Gràcies a vosaltres.
El convidat que ens acompanyarà la propera setmana és un noi jove. Doncs va néixer l'any 1972.
El seu caràcter inquiet l'ha portat a treballar a Madrid una temporada on va fer una feina força creativa.
I si afegim que té una petita botiga a la plaça de la Quartera, ben segur que tothom haurà endevinat de qui es tracta.